Fe Historia. Històricament, la professió d'astronauta ha estat monopolitzada pels homes, tant als Estats Units com a l'actual Rússia. I si ho diem així, és perquè la història que us explicarem avui va començar quan Rússia era un dels 15 països que formaven part de l'URSS, la Unió Soviètica. Una gran potència mundial que competia contra els Estats Units per ser els primers a conquerir l'espai.
Doncs, tot i que la majoria d'astronautes són homes, a la història dels viatges espacials destaquen algunes dones, com la russa Svetlana Savitskaya, l'americana Sally Ride o la canadenca Roberta Bondar. Però si elles van ser astronautes és perquè una altra dona abans ja els havia obert el camí. Estem parlant de la primera dona a volar a l'espai exterior, una noia aficionada al paracaigudisme que amb molt esforç va arribar a ser tota una heroïna. Una dona que va fer història. El seu nom, Valentina Tereshkova. Situem-nos 2 anys abans que esclatés la Segona Guerra Mundial, que és quan va néixer la nostra protagonista. Era el 1937 i la família de la Valentina vivia en un petit poble rural al nord de Moscou. La seva mare es deia Yelena i treballava en una granja, i el seu pare, Vladimir, era mecànic agrícola i tractorista. Però quan la Valentina només tenia 3 anys, el seu pare va haver d'anar a lluitar en una guerra contra Finlàndia i allà hi va perdre la vida. I 4 anys després, els nazis van envair l'URSS i la guerra va ser terrible.
Van ser moments molt durs per moltíssimes famílies. A la seva mare, que s'havia quedat vídua amb 26 anys, el govern li donava 50 rubles al dia per cada fill que tingués. Els rubles són les monedes russes. I com que eren 3 germans, li corresponien 150 rubles. Però perquè us en feu una idea, una barra de pa en valia 200 de rubles. Ja ho veieu, no en tenien ni per comprar el pa. Però la seva mare era una dona forta i mai la van veure plorar per això.
Teniu, mengeu aquest tros de pa.
Però si és el teu tros, mare.
No hi patiu, jo ja en menjaré demà. Vosaltres heu de créixer.
Quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, la família de la Valentina es va traslladar a la ciutat de Yaroslavl. Prop de casa seva hi passaven les vies del tren. I durant la seva infantesa i adolescència, el somni de la Valentina era arribar a ser algun dia conductora de trens. Volia manejar aquells llargs combois. Li semblava que els conductors havien de ser persones molt felices perquè viatjaven per tot el món.
Allà va anar a l'escola, però quan va fer els 16 anys es va haver de posar a treballar per ajudar a casa. Ella no en tenia gens de ganes perquè el que volia era estudiar. Per això es va apuntar a un curs per correspondència. És a dir, rebia les lliçons per carta i entregava els deures de la mateixa manera. Us ho imagineu? En aquella època no era gens estrany perquè encara no existien els ordinadors ni internet. Van passar els anys i la Valentina va continuar treballant en la indústria tèxtil i també en una fàbrica de pneumàtics.
Però els seus plans de convertir-se en conductora de trens van haver de canviar. La seva mare va sofrir un infart i es va posar molt malalta.
Mare, jo tindré cura de tu. M'he apuntat a l'Institut Tèxtil, que queda molt més a prop, i així tindré més temps per estar amb tu. Valentina, per què ho has fet? Però si tu desitjaves conduir trens. Desitjo més ajudar-te, perquè cada dia estiguis millor.
A mesura que la seva mare es va anar recuperant, va buscar alguna afició per distreure's. I casualment hi havia cartells per tot arreu que convidaven a apuntar-se a cursos de paracaigudisme. A més, per anar a la feina havia de passar cada dia pel costat del riu i just a l'altre cantó és on s'entrenaven els paracaigudistes. Imagineu-vos anar caminant tranquil·lament i que de cop i volta caiguin del cel 20 persones amb paracaigudes que aterren al teu costat. Era una imatge espectacular. Això emocionava la Valentina i no s'ho va pensar 2 vegades.
Mare, demà me'n vaig al club d'aviació. Vull fer paracaigudisme.
El 21 de maig de 1959, la Valentina, que tenia 22 anys, va saltar amb paracaigudes per primer cop. Tenia molta por. L'espantava aquella sensació d'abandonar el lloc ferm on estava asseguda i saber que havia de saltar d'aquella avioneta i llançar-se al no-res. Per uns moments va pensar a fer-se enrere, però finalment...
Valentina, t'has de superar tu mateixa. Almenys intenta un cop.
Va obrir la porta, va posar un peu al graó de l'esquelet exterior de l'avioneta, es va agafar ben fort del marc de la porta, va respirar fondo i... va volar! I sabeu què? Després de la impressió d'aquell primer moment, va gaudir moltíssim d'aquell salt. Des d'allà dalt, podia viatjar amb la mirada on volgués. Veia ciutats i pobles llunyans, carreteres petites amb alguns vehicles petitets que hi circulaven, alguns ramats d'animals prop de granges i llacs i muntanyes nevades.
Què, Valentina? Com et sents?
Uah, com em sento! Ho vull tornar a fer ara mateix!
Tranquil·la, que ho podràs fer tantes vegades com vulguis!
Teníeu raó amb allò que em deia. Un cop ho fas per primer cop, t'hi aficiones per tota la vida.
En aquella escola de paracaigudisme, els salts els posaven nota. Sobre un màxim de 5 punts, que era l'excel·lent, la Valentina normalment treia un 4 i moltes vegades un 3. Sabeu per què? Perquè en comptes d'aterrar allà on li havien marcat, aterrava al final de l'aeròdrom. Era l'únic moment del paracaigudisme que no li agradava. Ella sempre intentava fer-ho tot el millor possible i si no li sortia bé, s'asseia i plorava.
En aquella època, els Estats Units i la Unió Soviètica estaven en plena Guerra Freda. No us heu d'imaginar una guerra militar amb bombes i metralladores, sinó més aviat un seguit d'amenaces entre un cantó i l'altre. Competien en una cursa d'armament per veure qui superava l'altre en capacitat de destrucció. Però també competien en economia i en ciència i en tecnologia, i vet aquí que van endegar una cursa especial per veure quina de les dues superpotències guanyava l'altra en l'exploració de l'espai.
Els soviètics ja s'havien avançat als americans, perquè havien estat els primers a enviar un humà a l'espai exterior amb èxit. Va ser el cosmonauta Yuri Gagarin, perquè els soviètics dels astronautes en deien cosmonautes. Per aquell llavors, el responsable de la selecció i preparació dels primers cosmonautes soviètics era el comandant en cap de la Força Aèria de l'Espai, Nikolai Kamanin. Ell va tenir una idea per tornar a passar la mà per la cara als americans.
Necessitem dones joves i fortes que puguin preparar-se per fer vols espacials en 5 o 6 mesos.
Amb quin objectiu, senyor?
L'objectiu principal d'aquesta preparació és no deixar que els nord-americans ens avancin.
Només per això?
És que li sembla poc. Si som els primers, se'n parlarà per sempre més a tot el món, com està passant amb en Yuri Gagarin. És la millor propaganda que pot tenir la nostra nació.
Per trobar les cosmonautes adequades, van marcar uns requisits a complir per les candidates. Ser menor de 30 anys, tenir una estatura màxima d'1,70 m i haver acumulat més de 200 hores de vol d'avió o 50 salts amb paracaigudes. Pilotar no era necessari de debò perquè la nau que s'estava construint per aquesta missió era automàtica. Però el tema del paracaigudes sí que era important, ja que la nau amb què volarien no estava preparada per aterrar. Expulsava els cosmonautes de la càpsula un cop dins l'atmosfera.
Un dia al Club d'Aviació de Yaroslavl va presentar-s'hi un oficial d'aviació i va començar a seleccionar les candidates a cosmonauta. Ell les veia participar, les veia saltar, observava com es comunicaven i després començava a cridar-les d'una en una per entrevistar-s'hi. Quan va començar la selecció, la Valentina tenia una bona experiència.
90 salts, diu que ja porta. Molt bé.
Molt bé, per què?
I on treballa vostè, habitualment?
A la fàbrica de teixits. Disculpi, he fet alguna cosa malament? Per què em fa tantes preguntes?
No li puc dir, senyoreta.
És per alguna cosa que he fet al Komsomol?
Ah, forma part del Komsomol. Excel·lent. Li vull fer una oferta.
El Komsomol era l'organització juvenil del Partit Comunista Rus i la Valentina era la secretària de la seva ciutat. Això va fer que l'oficial s'acabés de convèncer en reclutar-la. Aquella noia era una soviètica com cal. Tot allò que estava relacionat amb la conquesta de l'espai era informació secreta i durant la Guerra Freda s'havia d'anar amb compte amb els espies.
Tot era tan secret que la Valentina ni tan sols podia explicar-li a la seva mare que passaria les proves de selecció per a ser una cosmonauta. S'havia d'inventar alguna història per sa mare. A la feina li era més fàcil donar qualsevol excusa per faltar-hi uns dies. Deia que s'havia posat malalta i ja podia anar d'amagat a fer les proves de selecció. Però a sa mare era més complicat. Havia patit 2 vessaments cerebrals, tenia la salut molt delicada i, per tant, no la volia posar nerviosa.
Torna'm a dir per què estaràs tants dies fora. I tant, mare, mira, m'han convidat a Moscou a formar part de l'equip suplent de la selecció de paracaigudistes. Quina il·lusió que em fa! T'ho passaràs molt bé, segur. Vés, filla, vés.
A Rússia avui hi ha la ciutat de les estrelles, el lloc on entrenen els astronautes, però llavors encara no existia. Hi havia un centre a 40 quilòmetres de Moscou, molt secret i amb una tanca molt alta.
La Valentina estava molt il·lusionada amb l'opció de ser cosmonauta. Tenia les coses clares i s'esforçaria molt per superar les proves. Sabia el que volia la vida i quin era el seu objectiu. Les proves físiques eren molt dures, però ella faria el que calgués perquè no la fessin fora de l'equip. L'equip femení de cosmonautes es va formar juntament amb el masculí i entrenaven fent els mateixos exercicis que els homes, com donar voltes i més voltes a una màquina centrífuga o tancar-se en una cabina i aguantar temperatures altíssimes.
Els responsables del centre de formació de cosmonautes no les tenien totes. Dubtaven si el cos femení aguantaria les sobrecàrregues que implicarien l'enlairament de la nau, la ingravidesa i l'aterratge. Per això, les proves físiques cada cop eren més dures. De les 400 aspirants inicials, van anar fent selecció fins que en van quedar només 40. A part, havien d'estudiar enginyeria aeronàutica. Tots els homes eren aviadors, però la majoria de dones eren paracaigudistes i, per tant, començaven aquests estudis des de zero. Havien d'aprendre els dispositius de les naus i havien d'aprendre a volar.
Yuri Gagarin, el primer home que havia volat a l'espai, estava sempre amb elles. Les estimava molt i les ajudava, però també era estricta i exigia que es complissin les normes, tant a les classes com als entrenaments, i s'enfadava molt si alguna era impuntual a l'hora de començar. De les 40 aspirants, en van eliminar 35 i, per tant, van quedar 5 finalistes. La Valentina era una d'elles.
Enhorabona a les 5. Heu superat proves molt dures. No us heu plantejat fer-vos enrere en algun moment?
El desig d'aprendre l'ofici, sobretot d'aprendre a volar per l'espai, ha estat superior a tot.
Estic molt orgullós de vosaltres.
Disculpi, senyor Gagarin, li puc fer una pregunta?
I tant!
Vostè va ser el primer cosmonauta a viatjar a l'espai exterior. Què és el que li va fer més por?
Caminar per la catifa vermella quan vaig ser rebut com un heroi. Se'm va descordar un cordó de la sabata i no volia fer el ridícul trepitjant-me'l i caient davant de tothom.
Una autoritat total per als cosmonautes era l'enginyer en cap, Sergei Korolev, gràcies al qual la Unió Soviètica es va fer líder en la carrera espacial. Li tenien por i l'adoraven a la vegada. Al principi no estava massa convençut d'enviar una dona a l'espai, però al final va canviar d'opinió. Ell seria una de les persones que tindria l'última paraula decidint qui seria l'escollida.
Les 5 candidates estaven preparades i qualsevol podia ser l'escollida. La comissió mèdica va fer un informe establint un ordre entre les aspirants. La que tenia més puntuació era la Valentina. Però no la nostra Valentina Tereshkova, sinó una altra Valentina, la Ponomariova, que era aviadora, enginyera i científica.
Tot semblava indicar que ella seria l'escollida. Però Nikita Khrushchev, que era el líder del país, i l'enginyer Sergei Korolev van decidir que l'afortunada fos la Valentina Tereshkova. Sabeu per què? Per l'origen social de la Tereshkova. No oblidem que tot allò no deixava de ser un acte propagandístic i pensaven que aquella gesta tindria molt més ressò si la primera cosmonauta era una patriota soviètica de classe obrera.
A més, es necessitava una persona que pogués comunicar-se amb un públic nombrós, ja que després hauria de viatjar molt fins xerrades, i les altres aspirants eren més tancades que la Valentina. El mateix li havia passat a Yuri Gagarin 2 anys abans. Hi havia un aspirant més experimentat, però Yuri va decantar la balança a favor seu gràcies al seu encant i al seu caràcter obert.
Enhorabona, Valentina. Està contenta?
Moltíssim, senyor!
I si alguna cosa surt malament?
Millor no preguntar-se això. Si t'ho preguntes, millor no volis.
Gran resposta. Vostè volarà amb la Vostok 6 i el seu nom en clau serà Chaika.
A la Valentina li agradava aquest nom en clau, Chaika, que volia dir gavina. Després la van fer visitar la fàbrica de la nau i familiaritzar-se amb els constructors i obrers. I va agafar confiança. Es van fer amics. Això ajudava a anar més tranquil·la. I va funcionar. Mai va tenir cap temor que alguna cosa aniria malament. Mai.
El primer vol en òrbita simultani l'havien realitzat dos cosmonautes amb les naus Vostok 3 i Vostok 4. Les Vostok eren unes càpsules en forma de pilota de futbol gegant. Ara era una cosa nova. Per primer cop, una dona participaria en un vol simultani. Primer, el 15 de juny de 1963, es va enlairar la nau Vostok 5, comandada pel cosmonauta Valery Bykovsky. i l'endemà va arribar el torn de la Vostok 6, amb la Valentina a bord. Per fi s'enlairava.
Cel, treu-te el barret, que vinc cap a tu!
Nikita Khrushchev, el líder soviètic, es va comunicar amb ella.
Tots els sistemes de la nau funcionen a la perfecció. Em sento excel·lent.
La sento molt bé. L'anomenen Chaika. Permeti'm anomenar-la simplement Valentina. Estic molt orgullós que una noia soviètica sigui la primera a pujar a l'espai i manegi les tecnologies més avançades.
Tot això ho estava veient gent de tot el món, perquè s'estava retransmetent per les televisions internacionals. I per culpa d'això, la gent va començar a trucar a la mare de la Valentina.
Enhorabona, Yelena!
Per què em feliciteu? No és pas el meu aniversari.
No, dona, per la seva filla, que és a l'espai.
Però què esteu dient? La meva filla fa paracaigudisme.
Miri, miri la tele, miri.
Ai, és veritat?
És una heroïna nacional. Ai, em pot estar ben orgullosa.
Valentina va fer 48 voltes a la Terra en 70 hores i 50 minuts. I aquell viatge va ser un èxit absolut. Bé, almenys així ho van vendre les autoritats soviètiques. La veritat és que van amagar uns quants problemes que van tenir per tal que res taqués aquella fita. Tot i que el vol previst havia de durar 24 hores, al final es va allargar gairebé 3 dies. La Valentina va tenir forts marejos i no podia dominar el control manual de la nau. Es va passar els 3 dies vomitant perquè el menjar estava en mal estat. Finalment, l'òrbita de la nau es va desviar amb el perill de no poder tornar a la Terra, però per sort, des de la base van poder corregir la direcció.
I ja de tornada de nou a l'atmosfera, la Valentina va sortir disparada de la cosmonau tal com estava previst. El que no s'esperava era anar a parar un llac. La nostra heroïna estava tan dèbil que va pensar que no se'n sortiria. Per sort, un cop de vent la va portar fins a terra ferma. Però l'aterratge va ser violent i es va colpejar el nas amb el casc. Com que havia de semblar que tot havia sortit perfecte, la van maquillar de seguida per dissimular la ferida.
Però tot això es va saber anys després. En aquell moment, el més important era felicitar la Valentina, que havia tornat a la Terra sana i estàlvia i donar-li el títol d'heroïna nacional. I la Valentina estava molt satisfeta. Sabia que la seva proesa serviria d'inspiració a les altres dones i gràcies a aquesta aventura es va convertir en un símbol de la lluita per la igualtat. Valentina Tereshkova havia fet història.
Si vols conèixer més sobre Valentina Tereshkova, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web.
Van fer història, un podcast de Petit Sapiens
produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
T'imagines? Un mar ple de tresors, un viatge a la Lluna o al centre de la Terra, o ballar en un escenari molt gran i nedar entre balenes. T'ho imagines? Si tens 6 anys o els faràs abans que acabi l'any, felicitats!
Vine a la llibreria del teu barri, bescanvia la targeta que has rebut i escull la teva aventura. Quin regal! Tot un món nou per descobrir! Fa 6 anys triar un llibre és una campanya del Gremi de Llibreters amb el suport de la Generalitat de Catalunya.